Segons l'autòpsia que se li va practicar, Jimi Hendrix va morir a Londres el 18 de setembre de 1970 a causa de l'aspiració del seu propi vòmit per una intoxicació de barbitúrics. Malgrat que hi ha diverses versions de les seves darreres hores i del que va passar en realitat. D'aquesta manera, el club passava a formar part del tristament cèlebre Club dels 27. Això és Joves Artistes Morts en Tràgiques Circumstàncies, des de Brian Jones dels Stones fins a la Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o l'Amy Winehouse més recentment. Però el cert és que Hendrix no necessitava una mort tràgica per convertir-se en llegenda, ja ho era. Ja ho era la seva forma de tocar la guitarra, difícilment comparable a cap altre en el seu moment, i encara ara bastava perquè el seu nom s'hagués mantingut entre els més destacats del músic del segle XX i el que hagués arribat a fer d'haver seguit viu. En fi, avui en volem parlar. De moment us deixem amb aquesta depressió manica i en parlarem amb algú que el va conèixer. I ens fa molta il·lusió saludar algú que, si us dic que es diu Llorenç Rosselló Urrach, potser no l'ubiqueu. Si us dic que va néixer a Santa Maria del Camí, Mallorca, potser ja ens apropem una miqueta més a la solució de l'enigma. Sí, sí, és en Llorenç Santa Maria i avui ens fa molta il·lusió saludar-lo. Molt bon dia, Llorenç.
Bon dia, com esteu?
Bé, i gràcies per estar per naltros aquest matí aquí a Ràdio Illa, per a Formentera i Eivissa.
Molt bé, jo també estic content.
Escolta, anem a pams. Vinga, va, hem començat amb Jimi Hendrix. En fi, tu pots dir que vas tocar amb ell, no?
Més ben dit, no tocàrem... Sí, tocàrem amb ell el dia següent.
Uh-huh.
Ell va inaugurar una sala que es deia Sgt. Pepper's.
A Palma.
Sí, a Palma, en el terreno.
L'any 68, col·loquem-nos.
Sí, exacte. I era en una sala que nosaltres, a 66, tocàvem a diari.
La teva primera banda, no?
Sí, érem... Bueno, ja saps que en aquella època se tocava, hi havia grupos per tot arreu, no, uh-huh. No era com ara.
Què fèieu? I... Quin tipus de música fèieu, els Z66, Llorenç?
Fèiem versions uh-huh. de Jimi Hendrix, concretament dues.
Quines tocàveu d'ell?
El Fire... I aquesta, Manic Depression.
Ah, aquesta, és que és boníssima, aquesta.
I feien d'aquest, dels Doors, de Animals, de Rollins, de Beatles.
Però estàveu molt al dia, no? Estàveu molt al dia, Llorenç.
Home, claro, érem un grup, però nosaltres el que cercàvem era les cares B de singles. Perquè volíem ser un poc diferents, saps? Perquè no componíem, no escrivíem cançons. Llavors el que fèiem era cercar cançons un poc diferents, no? Perquè tots els grups tocaven les mateixes, no? Tocaven els èxits, no? Els hits d'aquell moment. I nosaltres cercàvem la cara B. I per això, potser per això, ens deien que érem un grup un poc més raro que els altres. No és que fossin més raros, és que cercàvem un tipus de repertori diferent. Bé, total, que el Jimi Hendrix, nosaltres tocàvem allà. El dia d'en Jimi Hendrix no tocàrem perquè, primerament, l'escenari era petit. No? Uh-huh. Era un escenari petit. De, no
això,
sé.
Això era insistiu?
Sí.
Uh-huh.
Posa-li que l'escenari tenia 3x6 o... Era un escenari petit.
Una tarimeta. Depèn...
Sí. No, i a més, no, era un poc alt, però vull dir que hi havia poc espai. Uh-huh. I ell, com que duia molt d'amplificadors, Marshalls i Sound City i tot això, i llavors nosaltres primerament no hi cabíem. I a més, ell era l'estrella. I després sí, l'endemà sí que va pujar.
Tu vas estar com a públic en aquest concert d'en Jimi Hendrix per inaugurar el Sgt. Pepper's a Palma. Tu hi fores de públic.
Conyo, tots hi estàvem allà.
Tots
hi si estàvem allà, empleava el nostre camerino, nosaltres teníem tots els trastos a baix, Era un camerino petit, a baix de l'escenari.
I va venir amb la seva power band, no? Amb en Noel Redding
i en
Mick Mitchell, la bateria, que en fi, que n'hi ha hagut pocs com ell.
Sí, molt bons, eren molt bons. El baixista era guitarrista. De fet, va tocar nosaltres durant 10 dies abans en el Jaime, i després en el Jaime, que era una altra sala, que també era el mateix dueño d'en Mike Jeffries, que era el manager d'en Jimmy, i eren gran músics. El que passa que ells tenien, els anglesos i americans, sabien adornar la cosa, no? Vull dir, no sé si m'entens, vull dir, no era només tocar.
Sí, sí.
Tenien que fer altres coses.
No? Havia una posada en escena, no? Ho dominaven.
Sí, una posada en escena. Molt ben vestits, una roba meravellosa, saps? Bé, i va ser un dia inolvidable, que no s'oblidarà mai. Perquè jo estava cagat, perquè jo, imagina't, jo cantava dues cançons d'ell i quan vaig saber que venia, bueno, ja deixaren de tocar-les. No?
Clar, o sigui, això estàs parlant el segon dia, el dia que vosaltres toqueu, que no sabeu que ell es presentarà, o en un principi no ho sabeu, però ell vol venir i vem-se amb la seva Stratocaster.
Sí, però després, el dia següent, va pujar amb nosaltres amb una Les Paul.
Amb una Les Paul, hòstia, sí. no el tinc vist, amb una Les Paul, recordeu, no?
No, és que no existien en aquella època, no la coneixíem ningú, i llavors nosaltres li dèiem la guitarra petita.
La guitarra petita, eh?
I hòstia, ha pujat amb una guitarra petita, i tal, i perquè, clar, nosaltres va tocar dos o tres blues, no va tocar els seus temes. Va fer una mica de blues improvisat, no?
Per tant, Baltus va posar, diríem, Baltus, que éreu baix, bateria i dos guitarres, o baix, bateria, guitarra i veu?
No, érem el baix, bateria, guitarra, teclat i saxo.
I saxo, Déu-n'hi-do, sí. quin tros de banda. Llavors Baltus va posar, diríem, la base del blues, i ella ja va començar a fer virgueries amb la guitarra, una cosa així.
Sí, hombre, jo diria que ell va començar, per exemple, jo sé, no? Va començar el riff i tal, i nosaltres el seguirem. I així va ser. Però jo, des de l'ego, jo no vaig cantar, perquè ja t'ho dic, jo estava collonit. Però, bueno, ho vaig viure en primera persona totalment.
Tu xerraves anglès, Llorenç, bé?
No, bé, no.
Però et defensaves, et sabies...
Sí, jo xerrava més anglès de lligar, no?
Escolta, sí, Llorenç, i tu vas intercanviar paraules amb ell, no?
Molt poca cosa, res. Era molt introvertit.
Molt introvertit.
Hello, how are you, bé, tal, qual, res més, saps? Era... I va regalar un pedal de so en Vicenç, en el guitarrista nostre, i en Vicenç, bueno, al·lucinava.
Home, això deu valdre avui una ensuada.
Sí, mai m'ho vaig preocupar després de veure si el tenia o no, però era acollonant. I llavors va venir també amb 5 o 6 o 7 guitarres. I, claro, i nosaltres per comprar un instrument d'aquests havíem de pagar lletres durant 10 anys, no?
Sí, no és com ara.
No, i era, bueno, tot era un desmadre. Va ser una experiència brutal.
Escolta, una experiència brutal fins a un... És una de les teves grans... Més enllà de la carrera que teva com a música posterior, és una d'aquestes experiències que dius... en fi, que explicaràs als nets, o sigui, de dir... escolta, vaig estar de vora en Jimi Hendrix. Què se sentia estant de vora en Jimi Hendrix? Perquè ja era gros, llavors, ja era una persona coneguda. O sigui, què desprenia en Jimi Hendrix?
Bueno, a veure, era una persona coneguda entre els qui els agradava la música diferent.
Correcte.
Realment, a Mallorca, molt poca gent, i molt poc mallorquins allà. I mallorquins, per no dir espanyols.
Tots eren anglesos i alemanys, no?
Sí, tot era turista d'aquest, Lídia. Que s'ha de dir que els quatre músics érem els qui el coneixien més, perquè no havia arribat al públic. Encara. I he arribat a un cert públic molt minoritari. Perquè, clar, jo, segons... Mira, l'altre dia em feien una entrevista i m'han dit és que en el diari de Mallorca sortia que era un desastre electrònic i tal i qual. Claro, perquè la gent estava acostumada a sentir melodies i a sentir cançons normals.
I no distorsió, no?
Exacte, i aquest tio ho destrossava tot, en aquest sentit, no?
Clar,
però
clar,
llavors ha quedat per la història, està demostradíssim que és un gran guitarrista i que llavors va emplear la distorsió i tot això per, no sé, per fer-ho més espectacular, no? Però realment tocava la guitarra de collons, o sigui, i això ho saben tots els guitarristes.
I tant. Llorenç, escolta, deixa'm preguntar-te, i tu què? En què estàs treballant? Què fas ara?
Jo, la veritat és que faig quasi res.
Quasi
perquè...
res.
No, home, estic molt desanimat amb aquest problema.
De la Covid?
Del Covid. Mm. Sí, una cosa és la malaltia i l'altra és el que representa per mi això. Jo, mira, jo tenia previst el juliol fer un primer concert de despedida a Santa Maria, en el meu poble. Ja havíem parlat amb Sobala i bons representants i tal, per fer un concert, però bèstic, no? De despedida. Mm-hmm. I després havia parlat amb altres representants per seguir fent alguna despedida més, por ahí, mm-hmm. Barcelona i tal. I, clar, se m'ha anat tota la venda, o sigui...
Ho hem hagut de posposar, Llorenç, de
sí,
moment.
Sí, posposar, però posposar quan? Saps? És que... El problema que jo veig era aquest, no? Perquè tu dius, a veure, avui no tens feina, però entenc d'aquí 4 mesos. Bueno, vas aguantant, però, clar, aquesta cosa no és, m'entens? Jo no puc programar una altra vegada un concert per jo què sé, per febrer o per desembre, perquè no se sap. I, òbviament, si vols fer un concert tal com jo penso, el que penses és arribar a tota la gent que pugui interessar-li Llorenç Santa Maria, home, no puc posar-hi un 50% d'aforo.
Clar.
Perquè no és per guanyar diners. És un,
és un comiat. És un comiat.
És un comiat.
És un moment tan especial i tan sentit com un comiat. S'ha de poder fer
clar,
bé.
Exactament. I és això. I amb aquest aspecte estic bastant desanimat.
Escolta, deixa'm que escoltar una miqueta d'un dels teus últims treballs, una de les teves últimes cançons. Escoltem Escollida, en Llorenç.
Vale.
Llorenç Santa Maria, amb la seva incomposible veu. En Llorenç, que a part de músic, com a Llorenç o com a Lorenzo, ha fet de tot, ha fet ràdio, ha fet musical, al teatre, i després, doncs, aquest era el teu darrer treball publicat, Pell de Gallina?
Sí, tenia i tenc Pell de Gallina 2, però no l'he arribat a acabar, i a lo millor qualsevol dia el acabaré, però ja te dic, la moral
està baixa,
creativa, sí, està molt baixa, d'una manera.
Bueno, Llorenç, escolta, tant de bo puguis fer un comiat com et mereixes amb tota la teva gent i amb altra gent que t'ha seguit de molts anys i que, en fi, que pugui ser una cosa polida. Pell de Gallina, la que encara se't deu posar quan recordes aquella nit el Sgt. Pepper's amb en Jimi Hendrix, que moriria, 2 anys després, aquell concert. Escolta, ara se n'ha fet 50 anys. Vens per aquí, per Formentera, Llorenç, o no?
Que va! Només hi vaig anar, he anat una vegada.
Què dius, ara?
I tinc ganes d'anar-hi perquè això és un paradís, però... Però jo què sé, l'altre dia vaig anar a Sant Antoni, abans del Covid, I...
A Sant Antoni i Eivissa?
Sí, vam fer una actuacioneta allà. I va estar molt guapo, amb un toldat i tal. Però, bato a ell, sempre vas amb presses, jo no ho entenc. Jo crec que és un defecte ja de no sé si de fabricació, tu, però dius, te surt una actuació a Eivissa. Vale. I en vez de quedar-te allà una setmana, que és una meravella, o Formentera, doncs no. Vas i vens, però ara m'estic... Això sí que m'estic plantejant, això sí que m'ha ajudat el Covid aquest, agafar-me la vida amb més tranquil·litat, saps?
Molt bé.
Però ja ho veurem.
Veu inconfusible de Joan de Maria i amb el seu segell musical fins al final, amb aquest escollir amb aires de blues. Escolta, a veure si te podem organitzar també un comiat per aquí, per Formentera, amb alguna banda on puguis venir a fer aquí unes cantades, que segur que congregaries també una bona legió de seguidors aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, Llorenç, t'ho agraïm molt.
Res, home, per favor, jo estic content de parlar amb altres.
Salut.
I una abraçada a tots, eh?
Una abraçada.
Vagi bé a tots. Adéu.
Hi ha un blau, un clar i un immens blau. Hi ha mil camins, trets i equivocats camins. I hem d'escollir, i hem d'escollir.
Hi ha un altre que li flipa en Jimi Hendrix i ho veiem sempre quan el porten als escenaris de Formentera amb la seva versió del Purple Haze, no sé, Purple Haze o Foxy Lady, ja no recordo. És en Genís Campillo, la guineu, a qui també saludem avui en ocasió d'aquest especial en els 50 anys de la partida d'en Jimi Hendrix. Molt bon dia, Genís.
Molt bon dia, Bernat, bon dia, Radio Illa, companys, com esteu?
Bé, escolta, no sé si has sentit en Llorenç Santa Maria, aquest nano... Aquest nano que tocaven, tenia una banda de versions a Palma de Mallorca i van a veure un dia en Jimi Hendrix i l'endemà van dir que pujaria a tocar amb ell. Tu imagines què et passa a tu, això?
És que això era ciència-ficció. Ara, quan estàvem sentint-lo, jo deia, mare de Déu... És, ha de ser, bueno, i lo del pedal sí, que li va regalar el guitarrista, allò és or, eh?
És or, sí.
Però allò és or, i a més també diu molt del Jimi Hendrix, de dir, té, mira, nen, en aquella època els pedals d'efectes, suposo que seria un guagua, o seria... No hi havia molts efectes, així que un pedal d'efectes, allò era or. I diu molt del Jimi Hendrix també, de dir, mira, nen, té, t'emporta't el pedal, que jo ja en tinc.
Genís, tu quan descobreixes Jimi Hendrix? Quin és el teu primer record de Jimi Hendrix i què crida cap a tu? Què apel·la dins teu?
Home, jo per la meva edat soc d'una generació que té Jimi Hendrix, diguéssim, com una llegenda, perquè jo encara no havia nascut quan ell va morir, o sigui que jo ho tinc com la llegenda i el descobreixo, pues quan tinc, pues jo diria, pues 13, 12 anys, por ahí, començo a tocar la guitarra, em començo a interessar per si Woodstock, allò que deien que era Woodstock, què deu ser això de Woodstock? I ahí veus el concert que va fer Jimi Hendrix a Woodstock i allà va ser quan em vaig començar a interessar. I ja d'ahí, pues el blues i jo venia abans ja d'escoltar molt Eric Clapton i tal, però clar, Jimi Hendrix... A més, hi ha una anècdota de Jimi Hendrix, em deia Mary Clapton, que van a tocar...
Explica-la tu, sí.
No, els detalls tampoc van a ser de pe a pa, però ve a dir que quan Eric Clapton ja era un guitarrista de renom, va aparèixer un xavalet Jimi Hendrix, que encara no, no era conegut pel públic, i va arribar en una sala on estaven tocant, entre d'altres, Eric Clapton, i quan va sortir a tocar Jimi Hendrix, es diu que Eric Clapton se'n va anar plorant, literalment, perquè deia, no, jo no sé tocar, aquest tio ens acaba de passar la mà per la cara, qui coi és aquest?
Era un moment en el qual Londres, el Londres del 66, hi havien pintades fins i tot de Clapton is God, no? amb els Cream i tal, i puja sí. Jimi Hendrix, un jove Jimi Hendrix a tocar, i agafa una de Howlin' Wolf, el Killing Floor, i a l'altre ha de deixar la guitarra i fotre el camp. En fi, que està bé, reconèixer, quan passen la mà per la cara, el millor és...
No, no.
En fi, fora.
I tant.
Escolta, i tu com a músic, tothom diu que Jimi Hendrix va canviar la manera de tocar el rock, la guitarra elèctrica. Per què? Què hi té a veure amb la distorsió i tot això?
Jo una de les coses que més m'agraden de la manera de tocar d'ell, bueno, a part de que a veure, era un tio que s'aixecava pel matí i es cuinava els ous fregits amb la guitarra penjant. Uh-huh. O sigui, això ja et dona una idea d'aquelles persones que tenen una obsessió o una necessitat vital, digue-li, d'estar tot el dia tocant. Aleshores, ell es feia l'esmorzar amb la guitarra penjada i no se la despenjaven tot el dia. I vull dir que no tot és inspiració i màgia i tot, que ja hi havia moltíssimes hores de treball. A mi el que m'agrada molt d'ell és una de les coses que va... No crec que fos el primer en fer-ho, però sigui un dels primers, o almenys dels que la va patar més, tocava amb el dit polze de la mà esquerra. Uh-huh. A tu, quan t'ensenyen a tocar la guitarra, sempre et diuen que el dit polze l'has de tenir enmig del màstil, que no assome, ara no em surt, que no em surt la paraula en català, que no es vegi per darrere, diguéssim.
Que no sobresurti, no?
Que no sobresurti per darrere, perquè la postura correcta és el polze, pues, ben enmig, i així tens més, té la seva raó, perquè tens més mobilitat amb els dits i tal. Però ell, amb una guitarra clàssica, que els màstils són més amples, pues sí que té una raó, però amb una guitarra elèctrica els màstils són molt més prims. I a vegades és molt difícil que no sobresurti el dit polze. Aleshores, ell utilitzava el dit polze per tocar les cordes...
De dalt.
Diguéssim, de dalt.
Les greus, no?
Les greus. I aleshores això també et dona una llibertat de... Vull dir, guanyes quatre dits. Perquè en lloc d'estar tocant amb quatre, aleshores ja... o sigui, guanyes un dit més. I ja toques amb els cinc. I això a mi és una cosa que em xifla. Però bueno, en el mateix Woodstock... La primera actuació que fa Richie Havens, uh-huh. La cançó que després va ser la que més coneguda el va fer, que va ser una improvisació, la de Freedom, uh-huh. Aquella, si t'hi fixes, en tot el concert Richie Havens toca amb el polze, però amb el polze fent saieta. O sigui, té un polze Richie Havens que ja li agradaria a molts homes...
No ho diguis.
Tenir el polze com... Saps? No ho dic.
Queda clar. Queda clar l'analogia. En fi, té un polze que... Val, d'acord.
Allò és un àguila, nen.
Escolta, Valtros, amb els Dissex sempre feu una, almenys darrerament. No recordo si és el sí. Foxy o el Purple Haze.
El Purple Haze, fem el Purple Haze. Mm. I ja. el final del Purple Haze el barregem amb el Sunshine of Your Love, el Cream.
El Cream, mira.
I també, sí, per posar-ho tot allò, i amb el Cocaine de Gigi Kale, però bueno, la versió d'Eric Clapton, mm-hmm. també fiquem el Whole Lotta Love de Led Zeppelin, fem així una mica com un popurrí d'aquella època.
Dels 60. Dels 60 sí. Bons.
Dels 60 bons, sí.
Molt bé, 50 anys ja que Jimi Hendrix, en fi, va morir. I que queda, però, en fi, potser una de les... Valtros, que sou tres, no? Tu, Genís, en Fabi i en Joanín. En fi, uns altres tres que realment traien un so demolidor, no? O sigui, hi ha hagut poques power trio, no? Com aquestos, no? Com en Noel Redding o en Mitch Mitchell a la bateria, que era absolutament... estratosfèric, no?
Sí, és una de les coses que a mi també m'agrada més de la banda del Jimi Hendrix, el bateria a mi em torna boig. Aquell home és que sembla que estigui en un atac epilèptic continu de bogeria i no, és que està tocant com un déu. O sigui, i bueno, Ginger Baker també, el bateria de Cream, que fa relativament poc que també ens va deixar.
Sí.
I, bueno, uns monstres de estratosfèrics.
Gràcies, Genís. Avui també hem volgut sentir l'opinió, en fi, el sentir d'un músic, un dels més coneguts de la nostra illa, i un que homenatja, li paga tribut a en Jimi Hendrix en cada actuació que fa ara que commemorem els 50 anys de la seva mort. Gràcies i molt bon dia, Genís.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Salut. There was a young girl whose heart was a bound, 'cause she was crippled for life.